sintonia de Sinal a mig matí. Doncs com cada divendres amb la companyia d'Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Com estem?
Doncs bé, 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 animats.
Sí? Molt bé, molt bé. Doncs com sempre fem amb l'Antonio, parlem del cinema, però amb moltes vessants diferents, perquè el cinema doncs, no es limita només a la pel·li que veiem a la pantalla, no, Antonio, sinó que va molt més enllà. I és un món per descobrir, no?
Bé, efectivament. I a més, com més estic entrant, ja veus que busquem sempre àmbits diferents, i com més hi entro, ja tinc 4 o 5 programes ja en cartera preparats, ben diversos, perquè això, el programa sigui atractiu i que enganxi a tothom.
I avui, doncs, Déu-n'hi-do, no?, el personatge escollit.
Sí, he agafat un dels directors, per mi, que són una icona del cinema, que és el Quentin Tarantino, l'admiro, admiro el seu cinema, i és un tio que em té enganxat, i igual que vam fer l'altra vegada, concretament amb el Guillermo del Toro, doncs avui farem un monogràfic dedicat a Quentin Tarantino.
Doncs parlem de Quentin Tarantino.
Doncs sí, el personatge, que es diu, de fet es diu Quentin Jerome Tarantino, va néixer a l'estat de Tennessee el 27 de març del 63. Per tant, actualment té 59 anys. Déu-n'hi-do, ja comença a ser grandet. Doncs, com deia, és un dels directors americans de cinema actuals més interessants, perquè a més de ser director també és guionista de la major part de les seves pel·lícules, i a més també és actor. I és guionista de moltes altres produccions en les que intervé, això, només amb el guió. Però que és un personatge molt interessant per tot el que ens explica les seves pel·lícules. De fet, tots els crítics coincideixen en que és un dels directors més famosos i de més culte. La gent l'admira, és a dir, té admiradors, igual que té detractors, d'altra banda. I aquesta fama li ve sobretot pel seu estil innovador, influït per l'estètica dels còmics i de les sèries B, on la narració és sovint no lineal, amb uns diàlegs memorables i una important dosi de violència i sang que les sublima estèticament i les atenua amb un to humorístic. I
això però és el existeixen, que el però existeixen.
Sí, sí, efectivament. O sigui, la sang i la violència hi són, però li dona un toc
d'humor
que bueno, el fa diferent a la resta de gent que també té pel·lícules violentes.
És cert, sí.
Aquest estil tan personal va obrir la porta a una sèrie de joves directors del cinema independent americà a l'inici dels 90, que de fet han seguit una mica aquesta saga, que han seguit les seves passes, uns amb més fortuna i altres amb no tant encert. El Tarantino ha dirigit 9 pel·lícules, que sembla que siguin poques, però són moltes. De fet, són 9 pel·lícules i ha anunciat recentment que quan hagi fet la desena es retirarà com a director. Sí, sí, això ho va anunciar. Desfet, ja veurem si ho fa.
Clar, és que tampoc són moltes pel·lícules.
No, són moltes, no són moltes perquè, com a director, de fet, ja et dic, escriu guions i a més col·labora amb altres directors i fa coses molt diverses. Però com a director, ell diu que quan faci la desena plegarà com a director. Jo no m'ho acabo de creure.
No.
I no me'n voldria creure perquè penso que és un senyor que té moltes coses a dir.
Sí, sí.
I abans d'entrar a enumerar aquestes 9 pel·lícules que ha fet, deixa'm que digui unes curiositats que potser d'entrada, per fer boca, poden interessar. Una de les marques característiques d'ell són els plans des de l'interior d'un maleter d'un cotxe, que això apareix en totes les seves pel·lícules. Sempre hi ha un pla en el que hi ha un maleter que s'obre, i a partir d'aquí, la trama està més o menys lligada amb aquest maleter del cotxe, però surt en totes les seves pel·lícules. És una de les marques de les seves pel·lícules. És un fetichista dels peus. Les actrius exhibeixen sovint els seus peus descalços i de vegades en primer pla. I no en totes, però sí que és una cosa notòria de que els peus de les actrius, es veu que és un fetichista dels peus de les noies. Hi ha un encenedor de la marca Zippo que apareix també en tots els seus films, siguin d'època o no, aquest encenedor apareix també a tots els seus films.
Ai, he de tenir carinyo.
Sí, en les seves obres, sempre la gent que fuma està fumant cigarrets d'una marca que es diu Red Apple. I només aquesta marca. No sé per què, suposo que també són d'aquelles manies, però aquestes, són curioses. I finalment una altra, i és que en alguns dels films la gent consumeix una marca d'hamburgueses hawaianes que se les va inventar ell mateix. És l'hamburguesa que es coneix amb el nom de King Kahuna Burgers. I fa molta gràcia, això. Almenys a mi me'n fa.
Sí, sí, no, Déu-n'hi-do.
Doncs bé, comencem a enumerar les seves pel·lícules per ordre cronològic. La primera ha complert 30 anys. I va ser Reservoir Dogs, és de l'any 92, per tant, 30 anys de la seva primera pel·lícula. Abans havia fet ja curs, havia intervingut també en sèries, però diríem que la seva primera pel·lícula pel cinema va ser aquesta. És la seva primera gran producció i explica la història d'un grup de gàngsters que planegen un robatori. Aquest robatori acaba resultant un fracàs. Es va presentar al Festival de Sundance i des d'aquell moment va representar un èxit sense precedents a totes les sales de cinema. La pel·lícula la van titllar com la millor pel·lícula independent de tots els temps. Ell va escriure el guió d'aquesta pel·li en 3 setmanes i mitja i la va filmar en 5 setmanes. El resultat va ser un film ric d'estil i tècnica molt original, una pel·lícula cínica, sangonosa, i que va mostrar la manera com entenia ell el cinema. I que, de fet, això ho va desenvolupar al llarg de la seva carrera. Aquest llarg diàleg, per exemple, del començament sobre Madonna, és característic del seu estil, és a dir, gent que dialogui, que et pegui uns rotllos mortals a la pantalla, és característic del seu cinema. La pel·lícula s'ha presentat fora de competició al Festival de Cannes i va sortir premiada al Festival de Sitges de l'any 93. És una pel·lícula de culte per molts seguidors del cinema independent. I el repartiment està encapçalat per Harvey Keitel, Tim Roth, el Michael Madsen, Chris Penn, Lawrence Tierney i ell mateix, el Tarantino, que també tenia un paper. Molt bé, l'any 94 arriba Pulp Fiction. L'èxit de Reservoir Dogs va fer que els productors de Hollywood s'interessessin en el jove director i li oferissin un munt de projectes com ara, per exemple, Speed o Men in Black. La pel·lícula Men in Black li van oferir amb ell perquè la dirigís, però no li va interessar. De fet, va preferir retirar-se a Amsterdam, concretament a Amsterdam, la cosa que bueno, diu alguna cosa, per treballar en el guió de Pulp Fiction. L'èxit d'aquest segon film fou encara superior al del primer. Va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 94 i l'any 95 va rebre l'Òscar al millor guió original i va ser nominada a 6 altres Òscars, incloent-hi el de millor pel·lícula. Aquesta obra és, a més, la que va permetre el retorn al primer pla de l'actor John Travolta.
I quin paper fa, eh?
Sí, fa un paper memorable i que va quedar, bueno, estava una mica eclipsat la seva aparició a les pel·lícules i ell aquí el va revifar i a partir d'aquí el John Travolta va tornar a estar en primer pla. Sí, fa un treball increïble. No
bueno, ell, i l'Uma Thurman també.
L'Uma Thurman també està increïble. L'argument té 4 històries de violència i redenció en què es barregen les vides de 2 gàngsters. La dona d'un mafiós, un boxejador fracassat i una parella d'atracadors molt maldestres. Un dels encerts de la pel·lícula va ser incloure una banda sonora que contenia els temes més populars de la música surf dels anys 60, de la qual el director és un entusiasta. La peça Mirce Lou és el seu hit principal i és la que obre els títols de crèdit, però tota la banda sonora ho vam comentar.
Sí, vam comentar l'altre dia.
L'altre dia, que és, bueno, és un encert total.
Sí.
El repartiment hi surt moltíssima gent coneguda, però direm els més importants, el John Travolta, el Samuel L. Jackson, el Bruce Willis, l'Uma Thurman, el Vin Rams, el Harvey Keitel, el Tim Roth, l'Amanda Plummer, la Maria de Medeiros, l'Eric Sols, la Rosanna Arquette, el Christopher Walken i ell també, que es va reservar un paper.
Sempre, no?
Sempre. Gairebé sempre, sí.
Gairebé sempre.
No és habitual, però gairebé sempre, sí. Bueno, aquesta faceta d'actor l'acompanya. I a l'any 97 arriba la tercera pel·lícula, Jackie Brown.
No, el 95, no?
No, perdó, no, és que aquesta que tinc aquí... Sí, la podríem comentar al final. Sí, la saltem. És Four Rooms, que és una pel·lícula de 4 episodis,
sí.
I ell va dirigir un dels episodis. Però que dins de la seva filmografia no és de les més importants i que, donat que bueno, el programa avui potser ens allargaríem massa, la deixaríem córrer d'entrada.
Anem a la tercera pel·lícula.
Anem a la tercera. Jackie Brown, l'any 97. El film és un homenatge a les pel·lícules Blaxploitation, és una contracció de Black i Exploitation, en el que fa referència a l'explotació dels negres. És un gènere cinematogràfic estès a començaments de la dècada dels 70 als Estats Units i protagonitzat per actors afroamericans. L'actriu Pam Grier va ser un dels exponents més destacats del cinema d'aquest gènere, igual que ho va ser també l'actor Robert Foster, qui no havia interpretat un rol principal en molts anys. I, de fet, ell els va ressuscitar tant amb ella com amb ell a partir d'aquesta pel·lícula. A més a més, aquest actor, el Foster, va ser nominat al millor actor secundari i als Oscars juntament amb la Pam Grier. I, de fet, tots dos van ser nominats després als Globus d'Or. A part d'aquests dos actors esmentats, també hi apareixen entre altres, el Robert De Niro, el Samuel L. Jackson, un habitual, la Bridget Fonda i el Michael Keaton. De què va aquesta pel·lícula? Doncs Jackie Brown és una hostessa de vol que, necessitada de diners, fa de correu per Robbie, un mafiós buscat per la policia. Tot sembla anar bé fins que un dia la sorprèn a la duana i l'acusen de tràfic de drogues i evasió. Per evitar la presó, la policia només li deixa una sortida. O els ajuda a arribar fins a Robbie o se'n va directament a la presó. No vull desvetllar si realment aquesta acusació que li fan és certa o no, perquè la pel·lícula fa un gir important cap al final. I a diferència dels treballs anteriors del director, a Jackie Brown no hi ha tanta violència ni l'humor negre que el caracteritzen. En canvi, sí que trobem un desenvolupament molt més llarg i definit dels personatges. Tot i així, alguns elements sí que repeteixen, com ara, per exemple, l'ús de la música i els constants diàlegs entre els personatges. És una pel·lícula, els que m'entenen, els crítics, diuen que és una pel·lícula menor, però per mi la pel·lícula té un ganxo increïble i jo, bueno, si no l'heu vist, us la recomano, Jackie Brown.
Molt bé, molt bé.
I arribem a un altre dels moments importants de la seva filmografia, que és Kill Bill.
Va tardar molt, no?, en dirigir entre una i l'altra.
Sí, va estar uns quants anys, va fer una sèrie entremig, va ajudar el Robert Rodríguez, un amic seu amb el que havia treballat a Four Rooms i després amb Obert fins la matinada, i va estar uns quants anys una mica apartat de la direcció. Però arriba amb un plat fort, fortíssim, que és Kill Bill.
I tant.
Kill Bill són dues pel·lícules. Una és del 2003, Kill Bill 1, i l'altra és del 2004, Kill Bill 2, que és la continuació. Va estar 6 anys entre una pel·lícula i l'altra. I, de fet, sí, quan va arribar en aquesta pel·lícula, que de fet era una sola pel·lícula, i Miramax, la productora, volia que la reduís per fer una sola, i es va negar i va dir, l'únic que puc fer és això, fer-ne dues parts. I va quedar això amb dues parts, que després la va estrenar un any darrere l'altre. Va obtenir molt bons resultats als cinemes de tot el món i és un homenatge del director a tots els seus mites i elements que l'havien inspirat, com ara la sèrie Kung Fu i els films de lluites de Hong Kong. El rodatge va durar 8 mesos i moltes de les seves escenes van ser filmades al Japó. Com en altres pel·lícules de Tarantino, les escenes de la pel·lícula són mostrades completament fora d'ordre, avançant i retrocedint en el temps abruptament en repetides ocasions.
Sí, perquè has d'estar molt atent, és veritat.
Sí, i si a més no les veus totes dues, no entens massa bé de què va. Per tant, de fet és una sola pel·lícula, l'únic que sí, la va partir perquè la durada, si no, excedia al metratge. La modificació en l'ordre cronològic serveix com a recurs per anar descobrint a poc a poc el caràcter i els motius dels personatges principals. És el cas de Bill, el que porta el títol de la pel·lícula. No és fins al final que descobreixes que és ell, en David Carradine. David Carradine, de fet, l'admirava, vull dir, de fet, i el va treure perquè ja l'admirava com a Kung Fu, quan va fer el Kung Fu, no? També com la resta de pel·lícules d'en Tarantino, està ple de referències al món dels còmics, al món del cinema i al de la música. De fet, hi ha una part de la pel·lícula que és un còmic i barreja molts elements i amb aquest ordre d'anar i venir contínuament. Kill Bill està protagonitzat per l'Uma Thurman, que dona vida a la Beatrix Kiddo, un personatge conegut durant tot el film només amb el nom de la núvia, que decideix menjar-se del vell i que ho aconsegueix en la segona part, i la seva esquadra, després que aquests la van intentar matar. Les crítiques van ser molt positives en la seva majoria, amb alguns crítics arribant fins i tot a classificar-la com a obra mestra del cinema. Uns altres, no obstant això, consideren que l'homenatge que va fer al cinema asiàtic va ser molt indulgent. El cinema asiàtic violent ho és molt i és molt sanguinolent. Aquest també ho és, però està una mica endolcit. Alguns crítics, però, més conservadors, la van criticar perquè tenia una violència exagerada.
La violència en té, eh?
Tot el tema de les katanes, de les morts, de la nena aquella...
I tant.
És terrible. La pel·lícula, de fet, deixa un cuerpo... Sí. Però té aquest punt d'ironia, de gràcia, de divertiment, que per mi és, juntament amb Reservoir Dogs, la de Pulp Fiction i l'última que ha fet, juntament amb aquesta, per mi és el millor de la seva filmografia.
No, que està clar que sí que són...
Per mi, totes, totes les pel·lis tenen alguna cosa.
Sí, sí, sí.
I el 2007 arriba Dead Proof, que juntament amb Planet Terror conformen les dues parts de la pel·lícula de terror Grand House, que les va dirigir, les van dirigir ell una, la Dead Prof, i el Robert Rodríguez, el seu amic, va dirigir Planet Terror, i això s'ha d'explicar una mica. La duració de la pel·lícula, Greenhouse, és de 191 minuts entre les dues parts, i a més, entre una pel·lícula i l'altra, incloïen una pausa amb dues, en el que incloïen falsos tràilers que són homenatges al cinema de sèrie B que dona el títol a la pel·lícula. És una marca, és un homenatge als films dels anys 60-70 que als cinemes dels Estats Units s'anomenaven Greenhouse i que estaven especialitzats en oferir dobles funcions o programes dobles. Mm-hmm. I ells van dir, nosaltres no deixarem que l'exhibidor triï les pel·lícules pel programa doble. Nosaltres li portem el programa ja fet, mm-hmm. la primera pel·lícula i la segona. I entremig, a més, tràilers que eren, bueno, que eren invencions d'ells, de tots dos. De totes maneres, una pel·lícula i l'altra, que totes són de terror, i a més terror molt heavy, la de Dead Prof és la seva i és la que d'alguna forma va adquirir també molt més relleu perquè és molt més bona que la del Robert Rodríguez, pel meu gust també. És un slasher, com ho va ser La Matança de Texas, del Top Hopper, però no és prou un títol corrent d'aquest gènere, ja que el protagonista no porta l'habitual màscara de hockey ni el ganivet habitual en aquesta iconografia d'aquest tipus de pel·lícules, sinó que té la cara sempre descoberta i la seva arma mortífera és un cotxe. És l'actor mm-hmm. Carl Russell, que es dedica a matar la gent sense contemplacions i que és un assassí en sèrie i que mata la gent per la carretera. La pel·lícula és bestial, boníssima, és una road movie i que es deixa veure, a més, amb una banda sonora increïble, també, i que, bueno, que per mi és un clàssic, també.
Sí.
Arribem al 2009 amb Maleïts, Malparits, o Malditos Bastardos en castellà, Inglourious Basterds en anglès. Està protagonitzada pel Brad Pitt, pel Christoph Waltz, pel Michael Fassbender, el Mike Myers, el Daniel Brühl, l'Eli Roth i la Melanie Lauren. És una ficció amb molta mala llet sobre l'Alemanya nazi. L'estil recorda molt un spaghetti western i el cinema bèl·lic italià dels anys 60. Christoph Waltz interpreta Hans Landa, qui va rebre el premi al millor actor al Festival de Cannes, entre altres premis. Per aquest paper va rebre molts premis, el Christoph Waltz. L'acció està situada a la França ocupada per l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial i hi ha una formació de soldats americans jueus que col·laboren amb la propietària d'un teatre parisenc per acabar amb el nazisme. I, de fet, ho fan. I la pel·lícula és una passada, és a dir, una volta de rosca total. És un dels films més criticats al Tarantino per diversos motius. D'una banda, perquè es mostra una història irreal de la Segona Guerra Mundial, és a dir, tot el que es veu allà és irreal, és, no és real, vull dir, cap cosa. Amb una representació molt caricaturitzada del Hitler i també una anacrònica representació de les escenes a l'estil spaghetti western. A més, mostra els soldats americans jueus amb moltes ganes de venjança, és a dir, els poses són tan malparits els jueus, en aquest cas com els nazis. Però, evidentment, ell la crítica la fa sobretot als nazis i sobretot al Hitler, que, bueno, se'l carrega. Una altra part de la crítica considera el llargmetratge com una obra mestra, ja que té escenes magistrals combinades amb una gran dosi d'entreteniment. I, de fet, ell planeja una mort del Hitler. El Hitler no se sap massa bé com va morir, però ell aquí sí que es veu molt clar com se'l carrega. La banda sonora, en aquest cas, la va compondre l'Ennio Morricone, que també és un clàssic i que va col·laborar amb ell aquí amb molt de gust.
Molt bé.
I arriba la setena pel·lícula, a l'any 2012, Django desencadenat. És una pel·lícula també d'estil western i els protagonistes són el Jamie Foxx, el Leonardo DiCaprio, el Christopher Waltz una altra vegada, el Kerry Washington i el Samuel L. Jackson, que també és un dels seus habituals. La pel·lícula transcorre uns anys abans de la Guerra Civil dels Estats Units al sud del país, en el que ja era el Vell Oest. Hi ha un esclau, el Jamie Foxx, que és alliberat per un caçador de recompenses, el Christopher Waltz, amb qui s'associa per creuar els Estats Units i arribar a rescatar la seva dona, que està segrestada per un cruel i poderós propietari de plantacions de cotó, que no és altre que el Leonardo DiCaprio. Uh-huh. La pel·lícula va ser aclamada per la crítica i va tenir 5 nominacions als Oscars, incloent la millor pel·lícula, el millor actor secundari, el Christoph Waltz, i el millor guió. A la 70a gala dels Globus d'Or, Christopher Waltz va guanyar el Globus d'Or com a millor actor secundari i el Tarantino es va emportar el Globus per la millor guió. és una altra de les pel·lícules també icòniques d'ell i que, bueno, que hi ha molta gent que li agrada molt. El DiCaprio està genial, és un malvat, malparit increïble i, bueno, quan es desencaden el Django, el negre, doncs la matança i la revenja és bestial.
I tant.
Surt el Ku Klux Klan, surt de tot aquí. La pel·lícula té molts
elements. Sí, no té massa complexes, no?
No, no.
El Tarantino, a l'hora d'exposar el que ell pensa.
Sí, a més, barreja el que li sembla bé i es permet llicències i anacronismes que, bueno, ell està narrant, en teoria, fets històrics, però a la seva manera.
A la seva manera. Molt bé.
I el 2015 arriba la vuitena pel·lícula, que és Els vuit odiosos. Els vuit odiosos és una pel·lícula de misteri, de temàtica western, també. La protagonitzen el Samuel L. Jackson, el Carl Russell, la Jennifer Jason Leigh, el Damian Bichir, el Tim Roth, el Michael Madsen i el Bruce Dern. De què va? Doncs són vuit desconeguts que estan buscant refugi d'uns torbs de neu en una parada de la diligència, un temps després de la Guerra Civil Americana. Aquest és l'inici. Uh-huh. Viatgen de camí perquè tots volen arribar al poblat de Red Rock, però a mesura que la tempesta s'apropa al refugi, els viatgers se n'adonen que serà impossible que acabin arribant al seu destí. Però no serà impossible arribar no per la neu i el torb, sinó per circumstàncies internes entre ells, que són...
Una batalla campal.
Un desmadre. En l'interior d'aquell refugi passen coses increïbles. A l'interior i a l'exterior. Interessant, també, la pel·lícula. Interessantíssima. I ens n'anem ja al 2019 a parlar de la seva darrera pel·lícula, fins al moment, que és Hi havia una vegada a Hollywood. Una nova proposta en aquesta ocasió de crim i misteri. Està protagonitzada per Leonardo DiCaprio i el Brad Pitt, que són els personatges, diríem, icònics de la pel·lícula. Estem al Hollywood dels anys 60, l'estrella d'un western televisiu que es diu Rick Dalton, el Leonardo DiCaprio, intenta adaptar-se als canvis del medi alhora que el seu doble, el que li dobla totes les escenes de complicades en la pantalla, el Brad Pitt, i aleshores ell intenta adaptar-se als nous temps perquè, bueno, requereix que hi hagi una altra forma d'actuar. La vida de Dalton està lligada completament a Hollywood, i és veí de la jove prometedora actriu i model Sharon Tate, la Margot Robbie, l'actriu, que s'acaba de casar amb el prestigiós director Roman Polanski. I aquí enllaça el tema de l'actor, del Brad Pitt, el doble, amb la història de la mort de la Sharon Tate, que, bueno, que va ser una incògnita durant molts anys, i a partir d'aquí ell crea també la seva forma d'entendre com va anar aquest assassinat. La pel·lícula va guanyar l'Oscar a la millor direcció artística i al millor actor secundari pel Brad Pitt. És una pel·lícula fantàstica i estan memorables Leonardo DiCaprio i el Brad Pitt, tots dos. Fan un paper genial. Tarantino, a més, es dona tots els capricis que li venen de gust en aquesta pel·lícula més que mai i demostra un cop més que segueix sent un geni de l'estructura i dels temps relaxats. Té un final bestial, digne dels seus moments. La pel·lícula és lenta, transcorre amb un tempus que ella es dona un relax a l'hora d'explicar la història, però té un final, a més, de sang i fetge, increïble. I, bueno, si et sembla i si... Penso que ja ho hem explicat una mica tot, de Leonardo i del Tarantino podria estar parlant moltes més hores. Però, si us sembla, deixem la proposta amb una de les peces més conegudes d'aquesta banda sonora original, que també, com no, agafa els seus hits que li agraden i fa una banda increïble, interessant, i acabem el programa, si us sembla, amb aquesta proposta de la banda sonora de Hi havia una vegada a Hollywood.
Perfecte. Tornem divendres.
Vinga.
Gràcies per acompanyar-nos.